Psst, passa, passa. Ja ets dins del Barça reservat.
I no hi va, però a mi em va fer il·lusió. A mi m'agrada quan la gent s'acosta i et diu... Us escolto, el reservat.
Ja
què tal? Benvinguts. Passeu al Barça reservat, episodi 25. 25, episodi 25 d'aquesta segona temporada. I ara aquí amb el Javi Miguel, el Xavi Campos i el Bernat Soler, que l'altre dia els estava explicant que estava sopant en un restaurant de Gràcia i va venir un noi i va saludar i va donar records per tota la gent del reservat, que escolta molt el reservat, i em va fer il·lusió. I ara estàvem parlant d'això, de gent que ens escolta, de gent que ens veu. Ja sabeu que ens podeu trobar a l'app de Catalunya Ràdio, a la plataforma 3Cat, al YouTube, a Spotify, a totes les plataformes possibles per seguir-nos i escoltar-nos. El reservat que avui, senyor Javi Miguel... Saps què faré avui? O què hauria de fer, jo?
Explica-m'ho.
Penjar medalles.
A tu?
A una part... No, a mi no, home, quedaria molt lleig. Mira,
això...
Et dic una cosa, això només ho fa la Sònia Germà amb el Fem Futbol, perquè ha tingut molt d'èxit d'arrencada el podcast Fem Futbol, de futbol d'equips femenins del Barça i d'altres equips de Catalunya i Europa, i ella sola es va penjar la medalla. Diu que no ho va fer així, però va sonar. Però bé, molt bé, que és un altre podcast que podeu seguir.
Des del Barça reservat, podcast consolidadíssim, donem la benvinguda...
A les noves, no? A les noves promocions.
Al Fem Futbol, que... Jo crec que ha tingut una arrencada
molt bona.
Bueno, aquí li tenim que penjar la medalla, a veure, aquí.
Sí, aquí, medalles o què faríem al reservat? Que es pot penjar medalles?
Un còctel, home, convidem.
Consumició, però sense alcohol. Còctel sense alcohol.
Un San Francisco.
Mira, un San Francisco al Bernat Soler, li donaria dos.
Caramba, vaya, por Dios.
Sort que no porten alcohol. Recordo que fa uns episodis vas parlar aquí de la Copa Catalunya i vam pensar, que parla, que falta molt d'aquest partit, des saber... Mira, ja te l'estan preparant al San Francisco. Doncs vas dir, compte, perquè aquest partit d'aquestes semifinals d'Espanyol Barça, que s'ha de jugar a l'aturada de seleccions al mes de març, ara mateix no hi ha jugadors del primer equip del Barça, no se sap ni si Flick en principi tampoc hi anirà, i vam pensar, home, tampoc, doncs no sé, hi anirà algú, doncs sí, clar, doncs evidentment anirà algú, però no anirà ningú dels que va dir el Bernat, no hi va Hansi Flick, no hi va anar, sinó que anirà el tècnic del Barça Atlètic, Sergi Milà. Bàsicament perquè l'equip que presenta del Barça, doncs està format per jugadors del Barça Atlètic i juvenils. Tampoc tots els titulars, perquè cadascú també té compromisos internacionals, sobretot en el cas dels juvenils. Vull dir que, bé, aquest seria un San Francisco per tu.
A mi em sap greu, perquè recordem que el partit que es jugarà el dia que estem enregistrant aquest podcast, aquest Barça reservat, el partit és Barça-Espanyol, els primers equips. Però al final, doncs, qui jugarà no serà ni el primer equip d'un ni de l'altre, tot i que l'Espanyol, a mi m'han dit que hi anirà Manolo González, novament.
Sí, hi va anar a Sabadell.
Com a mínim l'entrenador, i potser hi ha algun jugador del primer equip, però no és el cas del Barça, i per tant la Copa Catalunya, insisteixo, com vaig dir aquell dia, títol oficial, perquè la Federació Catalana de Futbol és un organisme oficial, doncs no té aquest tracte gaire curós per part del Barça.
Bé, doncs aquest és un San Francisco. Ara, per cert, com si ens estigués escoltant, m'acaba d'escriure un WhatsApp la Sònia Jolma. Parlem del Fem Futbol, al reservat. No, és broma, no m'ha dit això, m'ha dit una altra cosa. T'imagines? No, la veig a la Sònia amb això. I un altre San Francisco pel Bernat Soler seria perquè vas dir allò que Florentino Pérez va fer una trucada al CSD dient, vaja, que havien de donar la cautelar a Dani Olmo, i uns dies després el Confidencial, és una informació que va recollir el Confidencial, i a més va afegir més informació, que va dir que... Ara estàs molt incòmode, Bernat Soler? No t'agrada. Va afegir que Florentino Pérez, això mateix que vas explicar, ho estava explicant a la Llotja al partit de la Supercopa Aràbia a directius del Barça, i fins i tot li va fer arribar el mateix jugador. Vull dir que Florentino Pérez, que era una cosa que va fer i que se'n sentia, diríem, orgullós. Vull dir que ho presumia una mica i ho anava explicant. Per tant, dos San Franciscos avui. Ho anirem fent, Javi? Tu també n'hauria de donar uns quants de coses que has anat explicant, però ho anirem fent a poc, que tampoc, si no, aquí tots amb San Francisco no ens acaba de caure bé. Per cert, que vens de La Porta Gate, de la presentació del documental La Porta Gate, que repassa aquella etapa en què La Porta i Joan Oliver, sobretot, estan al capdavant d'aquest projecte del club de futbol, del Reus. No va acabar bé. i tu has tornat tocat.
Bé, sí, sí, s'ha fet un passi per la premsa. El documental, segurament, quan la gent ja estigui escoltant el Barça Reservat, estarà disponible a YouTube. Es diu La Porta Gate, el cas Sorreus 2. L'ha fet un periodista molt jove, que es diu Andreu Rauet, un periodista de Reus, que ja va fer com a treball de fi de grau la investigació sobre el cas dels Reus, però aquí la qüestió s'ha ampliat perquè hi ha unes derivades en forma d'acusacions d'estafes i de, en fi, conflictes que fins i tot han arribat als jutjats i que impliquen, doncs, el mateix Laporta, l'exdirector general del Barça, Joan Oliver, Rafa Juste, que és vicepresident del Barça, Xavier Salamartín...
Sí, tot un seguit de persones tot, sí, sí, que en aquest segon mandat de Joan Laporta, sí, estan relacionats amb el Barça. Després entrem, sí, sí, més en detalls.
Estic una mica trasbalsat, després de veure-ho. Sí, sí, sí. I trist.
Trist també, eh?
Sí, sí, sí.
Bernat Soler està trist. Sí, sí, doncs després ens dius per què, sobretot per què estàs trist, tot i que ens ho podem imaginar. Javi, tu vens a explicar-nos una informació relacionat amb el cos mèdic del primer equip del Barça, que ja sabeu que els últims dies ha patit un cop molt dur, tant evidentment el departament mèdic com tot el club, i ens vens a parlar d'informació relacionada amb això, precisament.
Sí, bueno, malauradament, el Carles Miñarro ja no hi és amb nosaltres, i clar, el primer equip, en principi, treballa sempre, o des de fa temps, treballa amb dos metges.
I llavors, això no és tot habitual, eh?
No és habitual dintre, però en els esports...
En els clubs dos, vull dir.
Sí, en els clubs d'elit top,
sí, sí, que, això sí.
Sí que hi ha dos metges. Doncs en el Barça fa temps que funcionen amb dos metges. Malauradament, amb la mort del Carles, el club, amb aquests dos mesos que resten... s'està fent un plantejament de què fan, si continuen només amb un metge o fan un reforç. La solució es té que prendre, la decisió es té que prendre en aquesta aturada. En aquesta aturada es prendrà aquesta decisió. En principi, el club, si es reforça amb algú...
Clar, penseu que quan diem que si es reforça o no, és que, clar, la feina del primer, del metge del primer equip del Barça
és molt sacrificada.
És cada dia,
no,
24 hores,
penseu
pràcticament.
Penseu que quan la gent diu al club, a l'equip, el primer equip fa festa, no necessàriament fa festa a tothom, clar, perquè hi ha els lesionats que tenen que anar al dia a dia. Després hi ha alguns jugadors que a lo millor passen a fer-se una sessió de bany i massatge o perquè tenen algun problema i volen acabar de solucionar-ho. O sigui, el dia a dia és molt llarg, no només és la feina...
De l'entrenament,
sinó que hi va molt més enllà.
Llavors, i després els desplaçaments després,
clar,
que el teu telèfon 24 hores per jugadors, famílies de jugadors, directius, famílies... O sigui, no, una mica?
I és això, i no només a l'entorn dur, sinó als fills dels jugadors, fas de pediatre...
Perquè al final és el teu metge de confiança, també.
Fas de tot. Llavors, la tasca per una persona és molt dura.
En aquest cas seria per Ricard Pruna.
Sí, per Ricard Pruna, i necessita una altra persona. Llavors el club ara mateix estaria plantejant la possibilitat de reforçar, evidentment, per aquests dos mesos, després ja veuríem, no? Però la persona seria de dintre del club. No hi haurà, o en principi, una persona de fora.
Per ara.
Llavors, hi ha diversos candidats. La decisió la té que prendre entre el màxim responsable dels serveis mèdics, el Corbella, però també hi ha altres persones com la comissió esportiva, el Deco i l'Echevarria, també tenen alguna cosa a dir en aquest sentit, i també, evidentment, el Ricard Pruna. Entre les persones que estan en els serveis mèdics del club, hi ha una que, en principi, té una mica més d'avantatge amb la resta, sí, i que podria ser la persona que acabés formant part d'aquesta temporada del primer equip. La qüestió és perquè, més o menys, la seva tasca és molt similar en el primer equip, perquè són mateixos tipus de lesions, el mateix tipus de dinàmica de feina, i llavors s'ha pensat en aquesta persona. Aquesta persona és el metge del filial.
Sí.
Com
es diu?
Té una història, aquest metge. Perquè aquest metge diu Manuel,
sí,
Wong. És que és d'origen xinès, nascut a Costa Rica. Ell, abans de la pandèmia, ja va estar treballant a la Barça, però a la pandèmia va tornar a Costa Rica. Després de la pandèmia va aleshores tornar una altra vegada al Barça i va començar a treballar amb el bàsquet però amb el filial del bàsquet. Quan va acabar al cap d'un any, va donar el salt al filial.
De futbol, que és on és ara.
I ara és on és. I bueno, és veritat que en el filial les coses estan, en el tema de lesions, no molt bé. Perquè la veritat és que...
Esportivament tampoc estan gaire bé, llavors, però vaja.
Però bueno...
Perquè coneix una mica el que tu dius. Sí. És el que està més a prop de la dinàmica del primer equip. I llavors,
Si en el cas que definitivament sigui ell a l'escollit, clar, tindrà 2 mesos per demostrar si pot seguir o no al primer equip. O sigui, serà com un examen per ell, saps? Això que fa quan contracten, que fas 2 mesos
sí,
de prova.
Sí, clar, pues, evidentment, tindrà... té lògica. Si et surt bé aquests 2 mesos, doncs seguiràs la temporada. Seguirà. Si no, s'obre també la possibilitat que es fitxi algú de...
Algú de fora, sí. Aleshores, també, aquí també podríem parlar també el Raúl Martínez, el fisio, el no dels fisios, el Julio Tous. Aquí, aleshores, ja es faria una decisió molt més consensuada. En aquest sentit, és més, com és més puntual... Llavors, en principi,
la decisió
es prendrà ràpidament.
Sí. Has dit Alejandro Echevarría, també...
Alejandro Echevarría decideix tot.
Sí, és cert.
Decideix tot.
En condició de què?
En condició...
Màxima confiança de la porta.
No se sap què, perquè no hi ha un càrrec definit dintre de l'estructura. L'únic que se sap és que forma part de la comissió esportiva. A partir d'aquí ja no se sap res més.
Forma part de la comissió esportiva perquè apareix a les reunions, però...
Sí, però oficialment no...
Orgànicament
no...
sí, però oficialment no.
No apareix perquè no treballa al club.
I per tant, no té cap tipus de remuneració, no?
Això, quan se li ha demanat al club, sempre dic que no.
Sí, com si fos un directiu, que tampoc és directiu.
Tampoc, és molt més que un directiu.
Però decideix, té molt... És veritat que decideix sobre moltes coses, i sobretot moltes coses al voltant del primer equip.
Sí.
Moltes.
De fet, té molta ascendència amb els jugadors. Això ja ho tenia des de fa molt de temps.
Sí, té molta bona relació amb els jugadors.
Des de fa molt de temps i encara la té. O sigui, això ja que dic que és una persona molt important dintre del vestidor. Sí. Molt més de lo que la gent es creu.
És una persona que... Ara, quina edat deu tenir Alejandro Echevarría?
Prop dels 60.
Sí, i que té una mà especial amb els futbolistes, perquè s'ha fet amic de jugadors, com ara Deco, que ja és un exjugador i que fa d'una altra feina, doncs que amb els joves d'ara també.
Però també de Gavi, per exemple. Gavi, amb Araujo, té una molt bona relació. Sí, té facilitat per connectar amb diferents generacions,
sí,
no?
Sí. Jo, en canvi, amb un futbolista, amb tots els respectes, ara de 18, de 19,
no connectaries,
és que no sé de què parlar.
Perquè a més queda malament, intentes fer el jove...
El dia que comença a dir-li, què tal, bro? Sí. I ja, fer-li...
Sí. M'hauria de rapar aquí.
I parles de la FIFA, de jugar a FIFA, i no saps ben bé el FIFA i tal. Bé, sí. Doncs no, Alejandro Echevarría té mà, i el que dèiem, que pren moltes decisions al voltant del primer equip, i segurament algunes d'aquí, aquesta temporada, les anirem veient, de canvis, que no és que els Maniflix, sinó que directament, per res, se suposa millorar tota la dinàmica del primer equip, doncs el mateix Alejandro Echevarría és qui ha promogut canvis dins d'aquest grup, com és el vestidor del Barça. Ara que parlàvem de metges, Campos, també volies parlar de metges?
Sí, la veritat és que és una història bonica. Aquests dies Espanyol, que comença a celebrar el seu 125è aniversari, ha organitzat una taula rodona per parlar de medicina esportiva a Barcelona, i entre d'altres va convidar el doctor Ramon Cugat, l'organitzava el doctor Narcís Amigó, que és el cap dels serveis mèdics de l'Espanyol, i en la taula rodona organitzada havia de participar-hi el doctor Carles Miñarro, estava convidat. Ja estava previst que hi anés. Clar, ha passat el que ha passat, i l'Espanyol va tenir el detall de recordar la seva figura i tenir present que era un dels metges convidats a participar en aquesta taula rodona. Finalment, evidentment, no ha pogut ser, però és veritat que l'Espanyol i el Barça tenen una relació de rivalitat evident, però no en tots els àmbits, i a mi m'ha semblat interessant.
Bon gest. No, sí.
I és un bon gest per part de l'Espanyol de recordar la figura del Carles Miñarro.
Doncs sí, parla molt bé també de l'Espanyol. Jo, aquests dies, sabeu que fer xifres no és el meu fort, però jo he vingut a fer xifres, però són les xifres, jo crec que passen bé, perquè és quan pot valer una experiència VIP a l'estadi Lluís Companys, quan o per quants diners em puc sentir jo un VIP en un partit del Barça, que això a molts que ens estiguin escoltant, ostres...
Tu vols dir allò que, per exemple, quan arribem a l'estadi olímpic, els dies de partit, entrem nosaltres per la porta d'acreditacions, i aleshores accedim a una zona que és on passen els jugadors per anar al vestidor.
Per exemple.
I allà hi ha una zona que sempre que arribem hi ha unes tauletes parades amb pernil.
Amb paperetes de pernil.
Sí, amb begudes i
una mica de fumatge.
I allà que et fan passar ràpid,
eh? Sí, perquè no veiem res nosaltres. Sí.
I aleshores ja pugem cap a la cabina. Allò vols dir, per
allò
exemple?
Allò és una de les experiències
VIP. O els que estan veient l'escalfament a la gespa.
Per exemple. Sí, totes aquelles coses que nosaltres com a periodistes doncs hem anat perdent amb els anys, sí, que vull dir, ja no podem anar enlloc. Doncs bé, hi ha una solució que és, per exemple, doncs, si volem ser un VIP i pagar diners, quants? Doncs ara us ho direm. Agafem un partit de Lliga tipus Real Societat, val? Un partit de Lliga que és dels bons. No és un clàssic, perquè evidentment ara el clàssic haurem de multiplicar per 3 el que ens surti. Una entrada VIP et costa entre 450 i 550 euros. Una entrada VIP el que et dona és, bé, una bona localització, llotja, tribuna, primera o segona, més abans el descans i després del partit, tu pots menjar un càtering amb una llotja que hi ha per totes aquestes persones.
Això 500 euros, eh?
Això et val 500 euros l'entrada. També us he de dir que el càtering m'han dit que... podria millorar, saps? Vull dir que, no, tampoc està del tot, però bé, ja va a gustos. Llavors, a partir d'aquí, si tu vols, dius, espera, jo necessito un pàrquing, perquè clar, amb el que costa arribar a Lluís Companys, doncs uns 130-140 euros per aparcar el pàrquing el dia de partit.
El pàrquing de l'estadi.
El pàrquing de dins de l'estadi. Mm-hmm. Què et sembla?
Home, doncs és el que et costa un mes.
Un mes d'un pàrquing.
A Barcelona.
Si el vols tenir allà 3 hores al cotxe...
Mare meva.
Sí. Llavors, si vols veure l'escalfament a sota, darrere d'una de les porteries de l'estadi, llavors allà com els fotògrafs pots fer fotos amb una corda, vull dir, no pots entrar a la gespa, evidentment, però el tens, pots tenir-los a uns metres molt a prop, mentre s'escalfen i xuten a la porteria, doncs això val 250 euros més. En aquest cas.
O sigui, ja estem a 900 euros.
Aquí t'estàs 20 minutets.
Ja estem 900 euros.
Si vols anar amb aquell lloc que deia el Bernat, quan arriben i entren els jugadors a l'estadi, que molts d'ells també us dic que entren amb els auriculars i passen bastant, però vaja, alguns sí que doncs, fan fotografies, firmen autògraf, clar, tu estàs allà mentre menges la paperina de pernil i veus el jugador i li pots fer una foto molt de prop o fins i tot tu, si tens sort, fas una selfie. Doncs això... 400 euros.
Star Pass, crec que
Star
li diuen.
Pass.
400 euros per estar allà, aquells 5 minuts que passen els jugadors.
Ja estem amb 1.300 euros.
I després hi ha encara una altra opció més VIP, o que li diuen, no me recordo el nom ara, ho buscaria, però no me'n recordo, que és quan acaba el partit, pot ser en una zona ja a la sortida de la porta dels vestidors, que tu tens també un altre petit pica-pica, però sobretot els veus ja sortir a tots els jugadors després del partit, i també pots fer fotos, i si tens sort, doncs també et firmen autògrafs. Això val 600 euros.
500.
Estem parlant de 1.000, això... gairebé 2.000 euros. 2.000
euros.
2.000 euros per aquesta partida.
La completa, la completa.
La 2.000 ja és que realment...
La completa. És que si no treus l'autògraf, ves cap a
casa. Has hagut de fer molt per marxar sense
un autògraf. Però quins tipus de clients paguen tots aquests serveis?
Doncs
hi ha
evidentment hi ha molta gent de fora o sobretot d'empreses que ells de per si empreses que ja tenen molts seients VIP i tenen, són patrocinadors, però després tots aquests afegits els pots afegir o no. Llavors, bé, són aquest tipus de client i has de pensar que normalment no van sols. Vull dir, això ho has de multiplicar perquè portes nens petits o vas acompanyat. I, evidentment, en un clàssic això ho has de multiplicar per 3.
Clar, perquè les places són limitades, eh? No estem parlant de 200 persones, no? Estem parlant de...
No, menys. En cada lloc d'aquests...
Per exemple, l'escalfament, aquella gent que veiem allà darrere la porteria...
50?
Com a molt.
Sí.
Com a molt.
Sí.
Sí, sí. Això és tot allò que són els nous conceptes d'ingressos per hospitality.
Sí. Eh? No, però està bé, has de treure el màxim rendit tots.
Sí, sí, sí.
Imagineu a l'Spotify Camp Nou el que podrà ser això, eh? Perquè si es fan 2.000 euros al total...
I és
en un partit normal...
Barça-Reial Societat de Lliga, no és
Spotify
Champions,
Camp Nou, que llavors es suposa que estarà tot molt més preparat pels VIPs i tot més específic pels VIPs, potser...
Han fet allò que també tenen al Camp del City de posar una vidrera i llavors pots fer fotos just abans que surtin.
Ah, exacte, el túnel al costat del túnel de vestidors.
Sí, sí, el túnel de vestidors és una vidrera...
El que jo crec que encara no, que el que encara no es deu cobrar és per que el nen es faci la foto amb l'equip, que allò és pels socis, no?
Sí, hi ha una llista d'espera molt...
Sí, però, sí. O sí que hi ha una via per avançar-te.
Ah, no, amic. Ah,
Estic donant una idea.
Jo no em consta i de moment tots els nens que surtin, nens i nenes a la foto, és una llista d'espera de socis.
Sí, seria popular.
T'imagines? Clar, són dues fotos. Llavors, una de les que paguen i l'altra de la cua. No.
Javi, el tema de Spotify Camp Nou, que ja no és el dia avui, serà quan es publiquin els preus dels abonaments pels socis. Aleshores, aquell dia és quan riurem o plorarem.
Ja.
Primer serà quan sapiguem el dia que...
Buah, bé, això ja la temporada que ve. Això
és seria important saber-ho,
sí.
Això. Però sí, bé, sí. Doncs aquestes són les meves xifres, us han agradat?
Sí,
les he fet bastant bé. Bé, les heu fet vosaltres, jo les anava dient, heu anat sumant.
Sí, sí,
doncs aquesta és l'experiència VIP, ja ho sabeu. Si voleu ser VIPs, Lluís Companys, doncs...
2.000 euros...
2.000
euros, un partit de Lliga,
vas,
un malet.
Mira, vas amb la família, el Barça Real Societat, a fer tot això, sou
8.000 euros. El que passa que potser, si ets menor de 12 anys...
No,
però infantil.
Això no fa... No,
no hi ha preu infantil, ni descompte família nombrosa.
No.
Aquí paga.
I carnet jove tampoc,
no entra.
Vaya, por Dios.
A veure, Bernat, que tu no, sé si, no vens a fer números avui, però vens a parlar de New Era, home, New Era.
Ara m'hem recordat i també donaré algunes xifres.
Compte, que jo em perdo ràpid, a veure.
New Era Visionary Group.
Molt gran.
Aquesta empresa del Moldau, el senyor, sempre ho he de llegir, Ruslan Birladeanu, el senyor Moldau, que té un bon pollastre a casa seva, però mentrestant va fent negocis amb el Barça. Bé, New Era, recordem que va comprar una part dels seients VIP, tot allò que encara s'està una mica debatent, a veure si paguen o no paguen, però el que sí que és cert és que New Era Visionary Group es va fer càrrec de la llicència per posar en marxa Barça Mobile, la connectivitat del Camp Nou quan s'estreni a Orange, però també Barça Mobile, que és aquesta operadora pròpia del Barça per donar serveis de telefonia mòbil. Sí. Barça Mobile, que encara no s'ha posat en marxa, però que ja es va presentar precisament el Mobile World Congress de Barcelona. Bé, doncs Barça Mobile, que encara no... Jo com crec que no funciona encara, no t'hi pots contractar. Ja comença a fer accions. I l'acció que ha fet i que està ja anunciada és fer de patrocinador, Barça Mobile, del senyor Birladeanu, de New Era, fa de patrocinador d'un concert al Palau Sant Jordi. Un concert que està anunciat pel dia 29 d'abril, que és un dimarts, que no sé si és un dia gaire bo, però vaja, a partir de les 5 de la tarda, dimarts 5 de la tarda a Sant Jordi, amb els artistes, atenció, Nicky Jam, que és un artista americà d'origen porto-riqueny, que fa reggaeton. Luis Fonsi, que aquest és el del Despacito, i Arcángel, que és un altre de reggaeton
duro. Aquest
nom no em sona tant.
Reggaeton duro.
El que agrada el vestidor del Barça, suposo.
Sí, sí.
No sé,
doncs aquests tres artistes estan anunciats pel dia 29 d'abril amb aquest concert.
I és el Sant Jordi Gran, no és el Sant Jordi Club, eh?
Posa Palau Sant Jordi. Sí.
Segur que és el gran.
Entrades entre 80, la més barata, 220, la més cara. És a dir, que és un concert de gama...
És com un partit del Barça, això.
I aquest concert, curiosament, té el nom, l'organitza una promotora, que li ha donat nom també al concert, Energy Fest. D'acord. Energy Fest és la promotora...
Un dimarts a les 5 de la tarda.
Sí, que organitza aquest concert. Bé, doncs Energy Fest és una promotora que sabeu a qui pertany. A New Era Visionary Group. És a dir, New Era, que té la llicència de Barça Mobile, patrocina, amb el nom del Barça, amb els colors del Barça, amb l'escut del Barça, un concert que ells mateixos organitzen. Són coses que passen en el món modern del Barça. Què ha passat? Que, clar, aquesta empresa, Energy Fest, no té tampoc cap experiència que se sàpiga fins ara en el món de la promoció de concerts. I el sector musical de casa nostra ha obert els ulls i dit,
Qui són aquests?
Un dimarts a les 5 de la tarda? Total, que hi ha sospites fins i tot de si s'arribarà a fer aquest concert.
Com si s'arribarà?
Bé, perquè diuen és que això, han entrat a la web per comprar entrades i han vist que té un funcionament que no és l'habitual. És a dir, tot plegat desperta dubtes. Jo no diré sospites, diré dubtes. Entra al sector professional de la música de casa nostra. Ha provocat estupefacció. És la paraula. Però ja ho veurem. Estarem pendents i el dia 29 d'abril, en principi a la tarda, hi ha d'haver aquest concert, insisteixo, amb
21,
la...
Amb la
29. Amb la situació aquesta, que és la que per mi és més sorprenent, que una llicenciatària del Barça fa de patrocinador d'un concert que l'organitza el mateix.
Però els diners no els posa el Barça del patrocini.
Els diners no, però la imatge sí, perquè el cartell que anuncia aquest
és
concert
Barça.
És Barça. Barça Mobile, els colors del Barça...
Però és veritat que què és Barça Mobile?
Bueno, és una futura operadora de telèfons mòbils.
Però com pots fer concerts abans de fer...
D'existir. Jo intento tenir bona fe, per promocionar-te, no? Per començar a fer petjada i que es vegi la teva imatge. Bé, clar, és que tot és com molt tèrbol.
És estrany.
Després ha creat l'atenció també. Es veu que Nicky Jam és molt famós.
Sí, és molt famós.
I va crear l'atenció. Han contractat Nicky Jam, com volem dir.
És bastant top el cartell, no?
Sí, això sembla, sí. Però...
Bernat, ja saps, el dia 29 d'abril tens una cita aquí.
Hòstia, però la cita de tarda em faràs anar al Palau Sant
Jordi. Sí, clar, evidentment. Amb un Quantum i en directe al Tot Costa. En què cau? A mi dimarts, perfecte.
A mi això del reggaeton, per això no m'acaba
d'agradar. No acabes el teu estil, eh?
Bé, doncs Energy Fest és l'empresa, una nova empresa de New Era Visionary Group.
Sí que en creen d'empreses.
29 d'abril, hi ha Champions. El Barça juga el dimarts o el
juga
dimecres?
29 d'abril...
La possible tornada...
Bueno, semifinals, no?
No deu estar signada encara.
No, doncs la UEFA canviarà el dia i ho adaptarà al concert.
Podria ser que el 29 el Barça jugués amb un juic, no? Però escolta, que el... A veure si ho... Si us ho trobo...
Que volies treure entrades,
no,
ara?
No, que li vull ensenyar al Xavi Campos.
Sí, hòstia.
El
29 d'abril, Palau Sant Jordi.
Nicky Jam.
Energy Fest.
No,
Luis Fonsi, Nicky Jam, Arcángel. Barcelona Jam, Concert. Presented by Barça Mobile.
Nicky Jam crec que és una noia, eh?
No, és un home. És un home? Sí, és un
Nicky
home.
Jam?
I té barba, també.
Ostres,
sí. Sí.
A vegades Movistar ha...
Sí.
Has preguntat, Nicky Jam, si és una noia?
Els festivals que patrocina Movistar els organitza també. És a dir, porta els artistes Movistar, clar, no ho sé.
Bé, seguirem aquest concert atentament.
I
si no, ja t'hi enviem directes, Bernat Soler. La xifra que volia dir que era el preu de les entrades?
Sí. Home, que dic, 80 la més barata, 220 la més cara, no és un concert de festa major.
No.
Escolta, avui que no hem fet, fa dos episodis que no diem res del directiu Joan Soler, i jo sé que el Jordi Costa està molt atent i sempre vol saber coses, li actualitzo només la situació del Joan Soler, del directiu responsable del futbol base, que recordeu que hem anat explicant que tenia la idea al cap de dimitir, de marxar de la Junta del Barça, però el tot gira del dia del partit del Barça-Osasuna, ja vam explicar que havia fet marxa enrere després d'una conversa amb Joan Laporta, on ell se sentia reforçat i que va veure que no era el moment, que seria fer massa mal a Joan Laporta, que al final no era amb la persona amb qui més decebut estava, i al Barça, i que per això, doncs, i entre altres motius, doncs, ha decidit seguir, malgrat que de moment no hi haurà canvi amb la seva situació dins de Junta, vull dir, no li donaran aquesta vicepresidència esportiva, però ha decidit seguir i per tant, doncs, fa marxa enrere amb aquella idea inicial que tenia de plegar. Ho explica el Tot Gira. Aquell dia el Barça-Osasuna havia de ser el primer que anava a la llotja, va ser el partit que es va suspendre i per tant no el vam veure, tot i que va anar a l'estadi, després ja el vam veure el dia del Benfica i l'últim desplaçament és el dia del Metropolitano, que fins i tot hi ha una foto.
Sí, es va fer la foto de rigor, aquella
al costat,
quan el Barça guanya fan així.
Al costat de Rafa Juste. És significatiu que estigui al costat de Rafa
Juste. I agrada molt als directius les fotos, eh? Per moltes fotos quan guanya.
Tota
i potser
no?
Ara ve una època, no, uns mesos, que potser hi ha moltes fotos i tot va bé, no?
Sí, clar.
Bueno, està bé.
Mira, què vols dir?
Sona Nicky Jam, em diuen, eh?
És Nicky Jam. Veus? És un home, veus, Miguel?
Ja. Bueno. Ara tot és binari.
220 euros i estàs aquí. Bé, doncs, Costa, dedicat a l'actualització de Joan Soler. De moment ja tenim tot el tema tranquil. El partit del Benfica, el primer que va anar a la llotja, per cert, diríem que el seu retorn li van assignar un seient a la llotja, que ho vam veure, que no era el que tenia. O sigui, va tornar i el seu seient ja estava ocupat.
Ja comencem.
Vull dir, no era, diria, aquell seient de la comissió esportiva, on hi havia Deco, Bojan, Massip, i ell, doncs, li va tocar un seient massa a l'extrem. No sé si això ho aniran recol·locant.
I no ha anat a Sevilla, eh? Se va a Sevilla i es de Sevilla.
No. Però bé, segur que també ho aniran solucionant. I és el moment de la Porta Gate, o què fem? El Tot Costa ja en parlaràs, també,
sí,
de la Porta Gate, però aquí el Barça ha reservat.
No, sobretot
perquè has tornat trist, m'has dit,
sí,
això.
Sí, he tornat trist perquè hi ha coses que en cas de confirmar-se...
Has escoltat el temps del Barça reservat. Si en vols més,
Busca'ns en un altre episodi.